Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i vuit minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons, avui amb històries de Sant Cugat en aquest espai que anomenem República, Guerra i Franquisme a Sant Cugat, un espai que el fem amb la col·laboració de l'historiador local José Fernando Mota. Benvingut, molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui seguim a un segon episodi dels Rabesaires. Vam triar doncs, aquest col·lectiu que va tenir doncs, molta transcendència en la història de la nostra ciutat i també perquè coincideix que som en l'època de la Verema, un poble, llavors anava a dir una ciutat, però llavors era un poble doncs, vitivinícola.
5.000 habitants.
Imagina't. Un paper importantíssim que li hem volgut doncs, posar en un lloc destacat de la secció. D'aquí aquesta doble tanda de la història de Sant Cugat dedicada als Rabesaires. Vam arribar fins a l'època de 1931. Diguem bueno, que la història dels Rabesaires en una situació de reivindicacions, de crides, vam parlar d'en Layret, de companys que es van erigir, diguem, en les veus autoritzades, no? O el que aglutinava aquest col·lectiu. Però la història no acaba aquí, o sigui, encara han de passar moltes més coses.
Sí, el període republicà en molts aspectes és un període molt mogut, perquè és la primera vegada que hi ha una democràcia, llavors que les classes populars poden accedir al poder i moltes de les reivindicacions. I clar, Sant Cugat, que com vam parlar, els Rabesaires eren la majoria de la població, doncs les seves reivindicacions continuaran durant tota la república. I com hem vist, companys, i Esquerra Republicana, des del govern de la Generalitat els van recolzar. Ho van deixar amb la Verema del 31, la vaga, sí. El pacte de la Generalitat, que es va arribar a un mig acord. Els 32 hi ha problemes, també, el 33. Però a partir del 33 la Generalitat comença a treballar en una llei per resoldre el tema dels Rabesaires, dels contractes de conreu. Serà la llei de contractes de conreu. Primer havien fet una llei per a la solució dels conflictes, el juny del 33, que va crear la Comissió Arbitral Superior de Catalunya, on en principi...
I que els Rabesaires se les veien aquí molt felices, no?
Sí, i era un lloc on es tenia... Mira, per exemple, Ramon Mas, que era el líder dels Rabesaires santcugatencs, deia, la reforma agrària farà plorar els ulls dels usurers mentre s'aixugarà les llàgrimes del poble oprimit i productor. O sigui, ells estaven molt, molt, molt esperançats en la república. I ja dic, de fet, es va crear una comissió arbitral que havia de reunir propietaris i Rabesaires per discutir aquest tema. Un dels representants a la comissió del districte de Terrassa serà Ramon Mas, que després passarà a la central. I el 21 de març de 1934, el Parlament de Catalunya aprovarà la llei de contractes de conreu. Es tracta d'una llei que el que pretenia era una llei reformista, no era una llei revolucionària, no volia expropiar la terra, sinó el que pretenia és fomentar la petita propietat familiar, i per això evitar els contractes a curt termini, que era una de les coses que volien els Rabesaires també, i canviar la forma de pagaments, aquesta tan antiga de pagar un terç de la collita, per una renda del 4% del valor de la terra. I que a poc a poc els Rabesaires poguessin arribar a ser propietaris. Però era una llei reformista. Però clar, els propietaris agrícoles i amb ells la Lliga es van oposar ferreament a aquesta llei i van portar el tema del Tribunal de Garanties Constitucionals.
Que venia ser... això sona, no?
Això ens sonarà, tot aquest període que ve ara ens sonarà una mica amb moltes diferències. El Tribunal de Garanties Constitucionals era llavors format per una majoria conservadora i va fallar que la Generalitat, no que la llei era il·legal, sinó que la Generalitat no tenia competències per aprovar una llei sobre el tema dels conreus.
Escolta, estem parlant de quin any?
1934.
I avui som a...
2017.
2017.
Aquí la diferència és que la dreta catalanista recolzava aquest... O sigui, és la mateixa Lliga la que presenta aquest recurs al Tribunal Constitucional i malgrat això els propietaris cada vegada van més cap a la dreta i acabaran alguns dels líders de l'Institut dels Isidrins, que deien, de l'Institut Agrícola Català Sant Isidre, que era la patronal, diguem-ne, del camp, acabaran en la CEDA, en la dreta espanyolista. Aquest enfrontament a nivell de Sant Cugat també és molt dur entre la dreta santcugatenca i el Centre República Federal i el Bloc Obrer i Camperol, l'esquerra que defensava els rabassaires. Des de la premsa, per exemple, de dreta, se les dirà la Unió de Rampinyaires. La Unió de Rabassaires es deia la Unió de Rampinyaires. I això coincidirà també amb alguns intents de desnonaments, de fer fora de les terres algun rabassaire, sobretot a la propietat de Can Canyameres, avui que sembla que la recuperaran, aquella masia. El que era avui Palleres, tota aquella zona era de vinyes, i allà el propietari, bueno, el gestor de la propietat, que es deia Pau Massó, i que era carlí, un home de dretes, doncs intenta alguns desnonaments. Tot això ens porta a un intent de desnonament que s'havia posat per al 2 d'octubre del 34, això també ens sonarà, la comitiva judicial ha de venir per desnonar el Salvador Vilaró Bros, que era un rabassaire d'allà, però en plan PH, es presenten els rabassaires allà, una mica més violents, amb banderes, bastons...
I sense eines, samarreta verda, però...
Sense samarreta verda, però sí. Amb banderes, bastons i eines del camp, i la comitiva judicial fa cua cap enrere i de moment allò queda allà, però clar, és el 2 d'octubre, i amb això arribem al 6 d'octubre, que és quan surt Companys i proclama l'estat català dins de la República Federal Espanyola. I un dels problemes que ha portat a aquesta desafecta entre Catalunya i el govern, ara que governa la dreta a la República, és el tema dels rabassaires, perquè l'haver tirat enrere aquesta llei, sobretot dient que no eren competències de la Generalitat, és un dels motius que porta a la proclamació del 6 d'octubre, un d'uns quants.
Uh-huh. I
aquí, a diferència de l'actualitat, per exemple, és un pronunciament d'Enna que s'ha pactat amb els socialistes espanyols, que per això també...
Amb els socialistes?
Amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, i amb sectors republicans i amb sectors esquerres, que per això també portarà Astúries a la comuna d'Astúries, i aquí portarà a 2-3 dies de trets a Barcelona i trets a Sant Cugat. Algun dia parlarem dels fets d'octubre a Sant Cugat, perquè a Sant Cugat hi ha morts en els enfrontaments i en els tirotejos que hi ha.
Sí, que novament Companys torna a ser el pal de paller i qui torna a fer que els rabassaires recuperin la...
Sí, de fet, durant el 6 d'octubre...
La confiança.
Sí, de fet, el 6 d'octubre fan una crida per la ràdio perquè els rabassaires del Vallès vagin a defensar Barcelona, però com tot acaba molt ràpid, perquè l'exèrcit acaba ràpid amb la proclamació aquesta a Barcelona, doncs els rabassaires, no, aquí a Sant Cugat, no arriben ni a anar-hi. Bueno, ja un dia parlarem del tema del 6 d'octubre aquí. El que sí que patiran serà la repressió del 6 d'octubre, perquè, clar, la derrota de Companys d'aquest intent de reformar la República des de Catalunya, però també des d'Astúries i des d'altres llocs que es van pronunciar, doncs porta que els propietaris diuen, bueno, ara és la nostra. El govern de la Generalitat és suspès, l'Ajuntament de Sant Cugat és suspès, es nomenen unes gestores a Sant Cugat que estan dirigides, uns ajuntaments en els que formarà l'alcalde serà del Partit Radical i l'oposició de la Lliga, el Partit Radical que mai havia tingut regidors a Sant Cugat, tindrà l'alcaldia, i que era el mateix que hi havia a Madrid, i la Lliga serà l'oposició. Faran fora a tots els regidors que han estat escollits per la via democràtica. Aquestes gestores recolzaran també la feina dels propietaris i, a més, hi haurà a Sant Cugat 25 detinguts arrel dels fets d'octubre, d'ells bona part de la direcció de la Unió de Rabassaires, Ramon Mas, tota la direcció de la Unió de Rabassaires. I llavors els propietaris aprofiten per passar factura i llavors arriben els desnonaments que no s'havien pogut fer, a Can Canyameres i a Can Magí, sobretot. Desnonen a 13 rabassaires de Sant Cugat.
Malos tiempos pels rabassaires.
Sí.
Ai, pels rabassaires.
Això és un cicle. És dir,
sí, sí, es va repetint.
Ara arribem al 34, ja veurem com arriba el 36 i arribarem al 39. En aquest desnonament tenen el recolzament de l'Ajuntament i de la Guàrdia Civil, que envia una carta, per exemple, a l'Ajuntament i diu: espero que ustedes los invite al pago y si se negaran o protestaran no tener dinero, me avisa por teléfono para ir yo. Això deia el tinent de la Guàrdia Civil a l'alcalde.
En aquella època no venien amb vaixell, no?
No, en aquella època estaven... Però a Sant Cugat no hi havia, perquè a Sant Cugat no va haver-hi Guàrdia Civil fins amb el franquisme, quan hi havia la caserna de Mirasol. Però durant aquest període sí que estan actius per tota la comarca, sobretot amb el tema rabassaire, perquè ja dic que el Vallès Occidental era una zona industrial, però també de vinya. I en això, tot això generarà una espiral d'odis i de violència que esclatarà de nou en el 36, ara ho veurem.
I en el 36, a partir del febrer del 36, es produeix victòria del Front d'Esquerres. I el retorn d'un personatge que ja has esmentat, el Ramon Mas, no?
Sí.
Havia quedat una mica en segon pla.
El febrer del 36, la victòria del Frente Popular a nivell espanyol, el Front d'Esquerres, que es deia Catalunya, i a Sant Cugat també triomfa, un 60% de vot, al Front d'Esquerres, i clar, una de les primeres mides és alliberar els presos. Bueno, els de Sant Cugat ja havien estat jutjats, la majoria havien sortit lliures, malgrat que havien passat uns dies a la presó. I també és el moment de demanar comptes a la gent que havia participat de la repressió. Es fa un gran míting a la Unió Sant Cugatenca, demanant allò que els que havien participat de la repressió siguin sancionats. Són 1.500 persones que assisteixen a un míting del partit del Centre República Federal, la Unió de Rebaixaires i el POUM. El Bloc Obrer i Camperol s'havia juntat amb el grup de NIN i ara es deien el Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POUM, que com dic, a Sant Cugat tenia... Potser algun dia també ho vam parlar, perquè a Sant Cugat, curiosament, era un nucli molt important. Demanen la reposició de les terres, indemnitzacions pels rabassaires, i clar, Ramon Mas, que recordem, el 34 havia estat escollit jutge municipal, doncs li dona tot el suport des de la justícia local. I de fet, per exemple, els que havien estat desnonats finalment de Can Canyameres, els Vilaró, tornaran a ocupar les terres que tenien com a masovers i rabassaires. I en això arribem, clar, al juliol del 36 i tot això ja es dispara.
Bueno, ja sabem què passa, no? El juliol del 36 comença la Guerra Civil i a partir d'aquí, si els temps havien estat convulsos abans, ara ja en parlem, no?
El 36 és la Guerra Civil i és una revolució social. Una revolució social a Catalunya, sobretot més profunda, que en el tema agrari porta a la gran aspiració dels rabassaires. Els rabassaires se'n fan propietaris de la terra, deixen de pagar rendes, els propietaris ho han fugit, alguns són assassinats, per exemple, el cap de la patronal del camp aquí, els Isidrins, en Pere Sant, serà assassinat a la rabassada. I llavors els rabassaires queden propietaris, diguem-ne, de les terres que conreaven històricament. Els rabassaires participen en el comitè de milícies antifeixistes locals, Ramon Mas representarà la Unió Rabassaires, i el 5 d'agost, per exemple, envien una carta a l'Ajuntament que diu que han aprovat la confiscació, d'acord amb el nou ordre revolucionari, de totes les terres d'aquest terme municipal treballades pels camperols d'aquesta, així com les masies i assistències. És a dir, decideixen que deixar de pagar, bueno, i fer-se els propietaris d'aquestes terres. Aquí apareixerà un nou conflicte, perquè una cosa eren els rabassaires i una altra els jornalers. Els jornalers, és a dir, la gent que no tenia terra, sinó que treballava en una gran propietat
per un sou,
el que vol és col·lectivitzar aquesta gent, majoritàriament formen part de la CNT, i el que vol és col·lectivitzar les terres. En canvi, els rabassaires el que volen és que la seva petita propietat sigui propietat seva, no vol col·lectivitzar, sinó treballar com ha treballat familiarment, però sense pagar el propietari. Els rabassaires acabaran tots agrupats perquè el 15 de setembre hi ha una normativa per crear un sindicat únic. A Sant Cugat hi havia tres sindicats cooperatius, diguem-ne. A més del celler, doncs, hi havia tres petits sindicats que tenien eines per entre els treballadors, i que eren el de la Unió, el de Sant Pere i el de Sant Medí. I aquests tres sindicats s'unifiquen junt amb la Unió de Rabassaires en el sindicat agrícola de la Unió de Rabassaires, que venia a ser el que participaven tots els rabassaires de Sant Cugat. El seu president serà Jaume Grau Mercè, que com van dir també era el president de la Unió de Rabassaires. Aquest conflicte fa que convoquin a tots els camperols, rabassaires i jornalers, a una reunió a la Sala Tadeo, de la que ja vam parlar, al carrer Major, que com era un espai ampli, i allà es decideix repartir la terra, segons diu, qui volgués podia formar part de la col·lectivitat camperola. I que totes les terres de propietats treballades per jornalers passaven a la col·lectivitat. És a dir, les terres que havien estat treballades per jornalers sí que anaven a la col·lectivitat camperola. Les que havien treballat per rabassaires continuaven treballades per rabassaires. Mentre durés la guerra, la terra era cedida per fer-la produir. És a dir, es posen també, comencen a repartir-se terrenys que no estaven en producció, que els propietaris els tenien per caçar o el que fos, comencen a plantar-se vinyes i s'hi reparteixen entre els mateixos rabassaires. No es pagarien arrendaments ni contribucions, només es controlaria la producció, venent al sindicat, aquest sindicat únic hem dit, a preu taxat, és a dir, amb un preu que marcava l'Estat, no un preu lliure, l'excedent que el camperol no necessiti pel seu autoconsum. No es permetia la venda de terres d'un particular a un altre sense el coneixement del sindicat, i el sindicat agrícola es comprometia a donar crèdit fins a la recollida de la collita, així com facilitar els adobs, sufres, sulfats, llavors i la maquinària. És a dir, les terres del poble quedaven dividides en una majoria de petites propietats conreades de forma familiar, però depenen...
Rabassaires.
Els rabassaires, però depenen del sindicat agrícola per la venda dels excedents i per als subministraments de productes, i una col·lectivitat una col·lectivitat de camperols que conrea en comú les grans propietats. De fet, aquestes grans propietats són poques, i la col·lectivitat de camperols anirà malvivint, sobretot dels boscos, de tallar la llei als boscos, perquè són propietats que moltes no tenien vinyes, perquè les que tenien vinyes les tenien normalment en arrendament els propietaris a rabassaires. Llavors, les grans propietats es dedicaven o al cereal o es dedicaven als boscos, i són les que té la col·lectivitat de camperols.
A més, la situació és que la guerra dura fins al 39. Jo no sé si aquesta situació els permetia de sobreviure, de subsistir, o de mica en mica van anar defallint, no?
Sí, els primers temps són temps gloriosos, tothom està excitat per la revolució, llavors els camperols tots participen de molt bon grau, han malgrat aquests enfrontaments. A més, per exemple, els rabassaires diuen, bueno, si ens hem fet amb la terra, el que queda emmagatzemat en els grans propietats, que ha sigut la part que ens hem donat nosaltres, d'aquest terç o aquest quart que tenien que donar de la barema, estaven emmagatzemades en la gran propietat. Llavors el que fan és anar a repartir-s'ho. Llavors van a Can Fatxó del Xiprés, que hi havia 150.000 litres de vi, i s'ho reparteixen entre els rabassaires, perquè això és nostre, això és el que ens robava, diguem-ne, el propietari. I van a Can Canyameres i obren també els cellers i reparteixen 350.000 litres. I van a Can de l'Aire i se'n reparteixen 6.000 entre els rabassaires. Això, després de la guerra, portarà problemes, perquè aquests propietaris acusaran els rabassaires de que s'havien emportat el seu vi i tindran judicis molts d'aquests rabassaires.
I això se suposa que ho havien de vendre, o venien, perquè si no, poc benefici treien.
Sí, això anava al celler, clar. El celler, diguem-ne, que és el celler és la gran propietat, diguem-ne, del sindicat agrícola, i tot el que no, tot aquest producte l'havien de passar pel celler per vendre, perquè clar, això no venien particularment, i menys en el període de la guerra. I això ho va portar també a un problema, i és que Can Fatxó del Xiprés, com van dir, està en el terme municipal de Cerdanyola, i malgrat que estava treballat per rabassaires encubatents, perquè com els termes municipals estan una mica desplaçats, per exemple, a la zona del terme de Sant Cugat cap a Rubí, treballaven més aviat rabassaires de Rubí, encara que era terme de Sant Cugat, no? I llavors a Cerdanyola sí que hi ha una important col·lectivitat camperola de la CNT, i venen aquí a buscar el vi. Dic, bueno, perdona, aquest vi no és vostre, sinó que és nostre, perquè estava a Cerdanyola. I es presenten al celler amb una furgoneta armats demanant el vi de Can Fatxó del Xiprés. Però llavors els rabassaires d'aquí de Sant Cugat, amb Ramon Mas, estaven esperant-los també armats, i diuen que no, que era anar i tal. I al final s'arriba a un cert acord amb la col·lectivitat de la CNT de cedint-li també terrenys. Diu, però que això del vi va portar cua al 36 i ja veurem el 39.
I quan acaba la guerra, arriba el franquisme, aquesta situació pateix més canvis. Quina és la situació que es produeix arran del franquisme?
Evidentment, el franquisme el que fa és tornar a la situació dels rabassaires abans de la República, no al 34, sinó a la situació... Clar, totes les lleis de reforma agrària, de contractes de conreu, són totes anul·lades, i llavors els rabassaires tornen a unes condicions en les que estaven abans de la República. El sindicat agrícola se'n farà càrrec la Central Nacional Sindicalista, que és ara el sindicat falangista únic i el que s'ha d'afiliar tothom. Pensem que, malgrat la guerra, quan arriben els franquistes i en fan càrrec del celler, el celler tenia un superàvit de 348.000 pessetes i 276.000 en líquid en la caixa. És a dir, que malgrat la guerra i malgrat que al final de la guerra...
El negoci havia anat bé
i ben gestionat, I això malgrat que al final de la guerra hi ha una desmoralització dels camperols i molts ja amagaven part de la collita, no l'entregaven al sindicat agrícola, la proximitat del front fa que l'exèrcit faci requises directament per les cases i s'emporti per subministrar als soldats. És a dir, que la situació del 38 i del final de la guerra no és la del 36, d'aquesta eufòria, sinó que hi ha molts camperols estan desmoralitzats, veuen que perdran la guerra, i llavors... ha arribat la fam en alguns casos, bueno, encara que serà molt més greu el 39, Llavors ja aquesta situació no era tan bona, i malgrat això, quan arriben els franquistes es troben que hi havia un bon benefici a la caixa del celler. Això fa que el celler sigui un lloc preuat pels nous falangistes i que sigui un niu de corrupció.
En quin sentit?
Pues en el sentit de mercat negre que es desviava, diners que es desviaven... Bueno, això que ens sona tant ara també, no? De la corrupció...
De les caixes.
Sí. Llavors, a més, els grans propietaris van reclamar les parts, dic, aquí ens porten sense pagar durant els 3 anys de la guerra, més el que no ens van pagar, llavors em van emportar tot el que van voler del que quedava del celler del vi, el mateix que havien fet els rabassaires amb el vi de les propietats, ara ho fan els propietaris amb el vi que ja havien vagat, se mata al celler, no? Diu, bueno, aquí, aquesta part, doncs, ho endeuen tant. Clar, el govern franquista dona ple recolzament als propietaris, i ja dic, el celler... En poc temps van ser destituït el president del sindicat, el comptador i altres dirigents de l'Hermandat Sindical de Labradores i Ganaderos, que era l'altre espai franquista amb el que organitzaven el camp, que fins i tot el franquisme els destitueix. O sigui, imagineu el nivell de corrupció que hi hauria allà en el celler. Perquè, clar, el 39 són moments de comença una gana, comença, hi ha, com el govern franquista marca uns preus, hi ha un gran mercat negre, tot el tema de l'estraperlo famós, i llavors, clar, això en un poble agrari com Sant Cugat, que sí que hi ha aliments i tal, doncs crea tot un... que ja havia començat a funcionar el 38, però crea tot un mercat negre en el que participen molts dels nous dirigents d'aquests nous falangistes, que mai havia hagut a Sant Cugat, no hi havia hagut cap militant falangista abans de la guerra, és a dir, són tots nous vinguts en el sentit polític, no que fossin de fora de la vila, perquè són gent de la vila. Llavors són, ja dic, són uns anys pues, en el que seran desnonats molts rabassaires, en el que el celler serà controlat per aquest sindicat falangista i els propietaris se'n faran amb tot el pi que vulgui. És a dir, és una situació en la que tornaran a estar els rabassaires pues, com si no hagués passat la República, i pitjor, perquè clar, molts rabassaires van anar a la presó, molts propietaris, per exemple el propietari de Can Canyameres, Pau Massó, posa denúncia contra tots els seus rabassaires, tots han de passar per judici, altres marxaran a l'exili, Ramon Mas marxarà a l'exili, no tornarà a Sant Cugat fins a ben entrat els anys 60, Magí Bartalot, que era l'alcalde de Sant Cugat durant la guerra, que també era rabassaire, també marxa a l'exili. Són moments molt difícils pels rabassaires.
I així, doncs, a partir d'aquesta època, quan, com comentaves, es torna una mica al principi del que hem estat comentant en aquests dos episodis, la situació dels rabassaires, ja no hi ha més moviment, acaba aquí amb l'arribada del franquisme i el control...
L'arribada del franquisme és com una destralada sobre la història de Catalunya i d'Espanya, no? És a dir, si parlem que el moviment rabassaire venia des del segle XIX i tal, clar, la repressió i la por fa que els rabassaires no es tornin a moure fins als anys 70, i a més ja ha canviat molt la situació del camp, ja els tipus de contractes són uns altres, però el mateix passa, la tradició república federal que venia del segle XIX desapareix a Sant Cugat i desapareix a molts llocs, però els ateneus, pensem que la repressió és brutal, i llavors és com un canvi absolut de...
Sí, el canvi de règim i el canvi de situació, el que fa és arrasar.
Sí, sí.
No? Podríem dir amb això.
I de fet, bueno, és un tema també per estudiar, ja, perquè jo sempre animo els joves historiadors a que facin la història del franquisme a Sant Cugat, perquè jo he fet només els primers anys del franquisme, però ens queda tota la història del franquisme a Sant Cugat, que el tema dels rabassaires, per exemple, és un tema interessant de com evoluciona aquest tema. Però ja dic, les seves reivindicacions no tornen a aparèixer fins als anys 70, quan comencin tots els moviments sindicals, de comissions obreres, doncs també comencen moviments al camp, i així que donaran naixement a la Unió de Pallessos. I precisament en els primers temps de la Unió de Pallessos, un dels personatges que intentarà fer de lligam a la Unió Rabassaire serà Ramon Mas. Ramon Mas, un home ja gran, serà convidat als primers mítings de la Unió de Pallessos i participarà en el primer congrés de la Unió de Pallessos. Van tenir una mica un vincle entre el que havia estat la Unió Rabassaire, però ja dic, les relacions en el camp dels anys 70 no tenen res a veure ja amb els anys 30. Ja, a més, a Sant Cugat la vinya ja ha anat a menys.
Sí.
Fins a la pràctica desaparició actual. És tota una altra situació. Però dic que és un període molt interessant, perquè segurament ha tingut molta repercussió en com som ara, el període del franquisme, i a Sant Cugat és un període pràcticament vers, ja dic, perquè jo vaig estudiar les primeres juntes falangistes, però poc sabem des de l'any 45 fins a l'any 70 o del que va passar a Sant Cugat.
Doncs amb el José Fernando Mota continuarem compartint episodis de la història de Sant Cugat en aquest... en aquestes etapes de la República, la guerra i el franquisme a la nostra ciutat. José Fernando, ens tornem a trobar d'aquí 15 dies.
Molt bé, perfecte.
Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia.